Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Vinga, anem a parlar d'habitatge, d'una situació particular que s'està vivint a Sitges, de la que en vam saber la setmana passada, d'una notícia recent que ens va arribar just ahir del sindicat de llogateres, i al final del problema d'habitatge que viu Sitges i moltes altres poblacions, però nosaltres ens centrem, òbviament, en el de Sitges i de aquesta necessitat urgent, urgentíssima, diria jo, de que es creï més habitatge i que es protegeixi l'habitatge protegit, justament. Quina és la notícia de partida que avui ens porta aquesta conversa? Doncs un avís de desnonament d'un veí sitgetà, inquilí d'un dels blocs de promoció d'HPO, d'aquests habitatges de la Caixa, d'aquestes promocions de la Caixa, que com saben, doncs, diguem que han perdut aquesta situació d'habitatge protegit, perquè així es va acordar en el seu moment, que als X anys la perdien, i ara, doncs, Immocriteria, que és qui hi ha darrere d'aquestes doncs, promocions de pisos, doncs està exercint, diguem, el seu poder, a hores d'ara, legal i permès, de, diguem que, mirar de fer fora a molts dels inquilins d'aquests habitatges. Un d'ells és el sitgetà Luis Navarro, que el tenim aquí a l'estudi amb nosaltres. Hola, Luis, què tal? Bon dia.
Hola, buenas, què tal?
I el Luis ha vingut acompanyat de la Maria Junyent, que és membre del sindicat de llogateres, diguem, de la representació sitgetana del sindicat de llogateres. Aquí Sitges. Hola, Maria, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Molt bé.
Comencem per la història particular que ens ha portat aquesta conversa, que segurament s'estendrà d'alguna manera més a la problemàtica general. Però, Luis, tu vius en aquestes promocions de pisos de la Caixa, oi? De Sitges, des de fa quants anys?
Sí,
apropa't bé el micròfon, sisplau.
Hace, pues, unos 12-13 años.
Vas entrar, diguem, de lloguer, com qualsevol altra persona, no?
Sí.
Accedint a un pisos d'aquests d'habitatge de protecció. I en quin moment comencen els problemes?
Bueno, los problemas empiezan cuando me hacen el primer contrato, súper bien, con unas cláusulas, con unas cosas que al final eran interesantes. Pasaron, creo que el primer contrato fue de 5 años, el segundo me lo hicieron de 7.
Sí.
Y ya el segundo contrato ya cambiaron las cosas. Ya lo que te decían, lo que te proponían el primer contrato, ya el segundo cambiaba. Bueno, me hicieron tal, bien. Bueno, pues ahora llega el 2023, que fue el último, la última vez que me quisieron hacer el contrato.
Sí.
Y me pusieron unas condiciones que, bueno, que si no llegaba al 30% de el alquiler del piso, pues no me lo alquilaban, o sea, no me lo renovaban. ¿Esto qué quiere decir? Que tenía que tener una nómina de 1.800 o 1.900 euros. Entonces, pues yo en ese momento, yo he estado trabajando toda la vida, como bien sabes, y en este momento, pues cogí un poquito de agobio en el trabajo, tal, y quise coger el paro.
Sí.
4 o 5 meses. Pues claro, dio la casualidad, yo no lo sabía, y dio la casualidad que en ese periodo me tocaba renovar. Entonces yo entregué todos los papeles que me pidieron, todo perfecto, y lo único que me dijeron que no llegaba al 30% del alquiler del piso.
No triplicaba.
Triplicaba, sí, queda
sí,
claro.
Como que habías de cobrar 3 vegades
més
el que val la renta.
Entonces, claro, en el contrato anterior no te decían eso. El contrato anterior te decían que no podías pasar de un mínimo.
Sí, hi havia un topall, no? Hi havia
un topall
que tu no, si tu no podies, diguem, accedir a aquesta característica de pis protegit, no?
Sí. Claro, si pasabas el de esto ya no te lo alquilaban.
Entonces
yo iba con esa cosa de decir, bueno,
amb aquesta mentalitat.
Sí, si mis 3 últimos ingresos,
sí,
que fueron del paro, creo que eran 1.200 o así,
sí,
pues llegaré, porque al final no tal. Bueno, hablé con un gestor de ellos y nada, no me solucionaron nada, que no llegaba, que no llegaba y que no llegaba y que no me lo podían renovar y que no me lo querían renovar. Entonces yo, pues, insistí, seguí hablando con ellos, oye, pues si tengo que hacer algo, yo qué sé, un contrato, pues busco trabajo mañana mismo y mañana mismo tengo nada. O sea, como que me dejaron de hablar, ¿sabes? O sea, yo intentaba luego contactar con ellos y una vez hablaba con uno, otra vez hablaba con otro, como que se pasaban la pelota y no, uh-huh. o sea, como que no les dio la gana renovarme. Uh-huh. Entonces, de un día para otro, recibo una llamada diciéndome que al día siguiente viene un trabajador de ellos a decir, a ver que el piso estuviera bien, que los enchufes estuvieran bien y que estuviera todo bien para entregarle la llave. Y yo le dije, a ver, esto no puede ser porque yo no tengo dónde ir y yo no te puedo entregar la llave. Uh-huh. Esta fue la conversación, ¿eh? Nada, ya no me dijeron nada, ni me dejaron, o sea, me dejaron de llamar, dejaron de contactar conmigo. Y cuando, bueno, y pasó un mes, no se cobraban el piso, pasó dos meses, no se cobraban el piso. Claro, yo...
Hasta entonces, hasta este momento, ellos seguían, cada mes tú pagabas religiosamente tu alquiler,
sí, claro,
¿eh?
Yo me he tirado 12 años pagando todo, pagando, incluso pagando cosas que no tenía que pagar.
Uh-huh. Como a molts altres que hay inquilins d'aquests habitatges, ¿no?
Totalmente. Uh-huh. Entonces, bueno,
jo... Per tant, ells et diuen això i decideixen deixar de cobrar-te el lloguer.
Sí, sí.
¿Y tú qué haces en aquel momento?
Pues nada, yo sigo viviendo normal y esperando a ver que si alguien se ponía en contacto conmigo y tal, y nada. Pasó un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses, claro, yo sí que es verdad que había como un... que eso me he enterado yo al año. Había un número de cuenta que tú ingresabas en el juzgado tal.
Sí.
Pero claro, yo no lo sabía, ya pasaron muchos meses y ya cuando menos me di cuenta me llegó una carta del juzgado conforme... me habían denunciado, tal.
Para impagament.
Sí, por impago, pero yo esto pero no entiendo, porque si tú no tienes contrato, ¿qué impago vas a hacer? Tú tienes un impago cuando tienes un contrato,
clar.
¿No?
O sigui, el teu contracte de lloguer ja havia finalitzat,
sí.
No te l'havien renovat, per sí. tant, tu estaves en un pis sense un contracte de lloguer renovat, sense que ningú et cobrés el lloguer, no? És sí. a dir, no podies fer res més que això, d'acord?
Como muchos inquilinos que hay, uh-huh. que están sin contrato y están pagando a un fondo que hay.
Dipositen, que bueno,
que al final yo no sé dónde va ese dinero, pero bueno. La historia es que pasó todo este tiempo, llegó agosto, me llegó la carta al juicio, me mandaron al juicio... y que no había ninguna solución, que me echaban con una mano atrás y otra adelante, teniendo dos hijas, presentando el libro de familia, presentando todos los papeles conforme, pues soy de Sitges, tengo
hijos, que
habías
estado trabajando, que llevabas 12 años pagando,
en la vida laboral sale todo, tú me conoces, que llevo toda la vida trabajando, y nada.
Uh-huh. Digues, Maria, afegeix.
No, que crec que està bé fer una mica de context, sí. de tot plegat. Primer, d'aquesta cosa tan estranya, d'aquesta llei de terços que aplica Immocriteria, que és una de les filials immobiliàries de la Caixa. La Caixa ha tingut diverses filials que han anat canviant de nom perquè uh-huh. per una cosa de reputació uh-huh. i per poder operar d'aquesta manera. Doncs fan això, no? Comencen aplicant en el segon contracte o a punt de fer el tercer contracte una normativa que no existia en el primer contracte.
Que se la treuen de la màniga, no?
O sigui, que quan el Lluís o la resta de veïns i veïnes que van entrar a habitatge de protecció oficial van tenir el seu primer contracte, això no hi era, com tampoc hi era, que en 10 anys perdrien la titularitat, la titularitat pública.
Pública.
Aleshores, això per una banda, per entendre com... la Caixa va fent-se l'escenari a mida per sempre treure rèdit d'aquests habitatges.
Uh-huh.
A banda dels 25 milions d'euros públics que ja es va posar a la butxaca a la Caixa a l'hora de construir
sí,
tot aquest habitatge.
Sí, perquè recordem que tota aquesta promoció de pisos, exacte, van rebre un seguit de diners públics per construir uns habitatges que havien de tenir una característica de socials, de lloguer social,
exacte,
no?
Sí.
L'Ajuntament el que feia era cedir uns terrenys, no? En aquest cas, en aquesta propietat que era la Caixa, i amb el temps aquests terrenys passaven a ser a disposició de la Caixa, és a dir, l'Ajuntament perdia la titularitat pública.
Sí,
no?
Ara estem en aquest escenari.
Exacte, ara estem aquí. Exacte.
I el que li estan fent al Lluís s'inscriu en el que està fent Immocriteria a la Caixa amb tots els veïns, és a dir, a la que el teu contracte arriba al final, busquem l'escletxa que sigui per no renovar-te'l, que en aquest cas va ser aquesta cosa de cobrar el triple.
Uh-huh.
Si trobem alguna cosa... perfecte, no te'l renovem, et fem fora de casa. Què fem amb aquest pis? Vendre'l. Això ja no es lloga. Això, la Caixa s'està venent tot el que té perquè ja considera que això comença a ser problemàtic i s'ho vol treure de sobre. I l'estratègia que han seguit amb el Lluís és la que segueixen amb tothom, que és que tu, com a persona que viu allà, t'intentes posar en contacte amb diferents persones de l'entitat per veure què es pot fer, et van passant d'una persona a una altra fins que ja ningú t'agafa el telèfon, no tens contracte i entres en impagament, no perquè tu vulguis deixar de pagar, sinó perquè no tens manera de pagar ni de parlar amb ningú. O sigui, deixes d'existir a ulls de la caixa.
És com un maltracte administratiu, això, no?
Totalment. Aleshores, el que fan és pervers, perquè tu entres en una situació d'acumulació de deute, perquè tu no saps on ingressar aquests diners de la teva renda mensual, que des del sindicat de llogateres el que intentem és donar eines per saber com consignar el teu lloguer. I arriba un punt en el que t'arriba doncs, una carta dient-te que tal dia vindran a casa teva a fer-te fora.
Què és el que va passar, no, Lluís? Et va arribar un dia una carta i et van dir tal dia et fem fora.
Sí, bueno, vino el juicio, todo, y se celebró el juicio y bueno, esta gente como tiene tanta fuerza, tantos abogados y tanta gente ahí metida, pues al final me dijeron que me tenía que ir. Y yo en ningún momento me he negado de pagar y en ningún momento, si todo esto sale bien y el día de mañana todo se soluciona y nos hacen contratos nuevos, yo quiero pagar. Y si tengo deuda, también la quiero pagar. Que yo no soy ninguna persona que está ahí de ocupa. Sin querer pagar. Yo siempre he querido pagar. Me he tirado 12 años pagando. Al final es un sitio que en mi hogar, la dirección de mi carnet pone esa dirección. Mi hija pequeña ha nacido ahí, llevo 12 años ahí, o 13. Entonces, la verdad que estoy triste y estoy mal por toda esta situación, porque al final no soy yo solo, hay mucha gente más. Y al final todo el mundo tenemos derecho de tener una vivienda digna, ¿no? Y más siendo de protección oficial y más siendo de Sitges de toda la vida. O sea, parece que como que esta gente nos quieran echar para meter a otra gente de fuera, jo que sé, no sé.
També, perdó, que faig un altre incís, però justament fa una setmana, més o menys, la Caixa, en tota aquesta estratègia de fer fora la gent de casa seva, va enviar una carta a les veïnes i veïns de la promoció on viu el Lluís, a la Blanca Subur, donant 15 dies a les persones que hi viuen per decidir si volen comprar o no volen comprar el seu pis. Aleshores, en cas que diguin que no, ja els estan informant de que no es renoven contractes.
A tots, eh?
A tots. És a dir, o compres o te'n vas a casa.
O fora.
Claro, quieren vender. Si hay 80 pisos a 200.000 euros, pues imagínate, haré un pequeño cálculo, pues serían unos 15 o 16 millones de euros que quieren ganar antes de que toda esta trama explote.
Explote, sí, sí.
Porque al final no deja de ser una trama. ¿Sabes? Que se están creando ellos.
Lluís, deies, vas rebre un primer avís de que et feien fora, un primer avís de desnonament. Aquest desnonament finalment no va arribar
sí,
a bon
bueno,
port, diguéssim.
Van vindre i bueno, ahí yo no estaba porque me tuve que ir por un problema familiar y bueno, había un amigo mío que lo tuve viviendo conmigo un par de semanas y al final abrió él la puerta y bueno, vinieron a buscarme a mí y este hombre dijo, bueno, Lluís no está, tal, estoy yo. Y tal, entonces supuestamente como obra de caridad le dijeron, bueno, pues te puedes quedar 7 meses más, pero de aquí 7 meses venimos y te comprometes tú a darnos la llave.
I aquests 7 mesos són els que finalitzen dimarts que ve,
sí,
no?
Sí.
Que és dimarts que ve,
dimarts
que és dia,
sí.
dia
13
de maig
a les 9 del matí.
A les 9 del matí
i
ha previst o anunciat, entenc que t'ho han anunciat això, tens un avís, no?
Sí.
Desnonar-te tu, no? I la teva família d'aquest pis, no?
Sí.
Aquesta és la intenció. Clar, davant d'això, ara què, Lluís? És a dir, una mica, clar, ara vas de la mà del sindicat de llogateres, que és veritat que el sindicat està fent ara una feina probablement impagable, no? Al costat de tots vosaltres, però davant d'això què? És a dir, en quina situació vius? Perquè...
Pues imagínate, Carola, cariño. Tengo una situación de incertidumbre cada día, de inseguridad, de no saber qué hacer, porque al final, bueno, me quieren echar de mi casa, ¿sabes? Sin ningún motivo, porque si fuese un motivo que yo se me ha terminado el contrato, que fuese de un piso normal, de una persona normal, se te termina el contrato y te tienes que ir, es normal. Pero en un piso de protección oficial que te lo han estado alquilando con la idea de que tú puedes estar ahí de por vida, o mientras pagues, o al ser sí, un alquiler sí. social, que no estamos hablando de pisos que tienen tres habitaciones y tienen 80
metros cuadrados. No, no, explica com és el teu pis. Anem a explicar-ho, això.
I explicar, perquè, que expliqui sí, sí. el preu, també.
Exacte,
perquè,
i després direm el preu, també, eh? Però perquè ens fem una idea, que és el que deia ara el Lluís. No estem parlant de mansions, ni pisos de 200 metres quadrats amb piscina, no sé què. Quines dimensions del teu pis, Lluís?
El piso tiene 40 y pico metros cuadrados. Está todo hecho de pladur, los acabados están fatal, porque son acabados de tercera o cuarta calidad. Yo me parece a mí que lo que sobró, el hormigón que sobró de cuando hicieron Brians, yo creo que se lo trajeron aquí, al edificio este, para hacer esto. Així que ja te digo que és fatal, piso fatal.
I que són pisos que a més vosaltres, no, els inquilins, heu anat arreglant amb els vostres diners, no? I heu anat millorant perquè la vostra qualitat de vida sigui la més òptima possible, no?
Sí, claro, claro. Y luego hay, bueno, luego se sacan de la manga, porque yo conozco gente, vecinos míos, que se han acabado yendo por la situación. O sea, tú tenías que dejar el piso igual como te lo encontraste. Si no, no te devolvían
la fianza.
O sea, de una manera o de otra te han estado engañando. Los pisos son pisos muy pequeños, ¿vale? Nosotros somos gente de Sitges, yo llevo nací en Sitges, mis padres vinieron con 13 años de Andalucía y han estado aquí viviendo toda la vida, trabajando, y la verdad que es muy triste que tengamos que llegar a esta situación. Gente del pueblo.
¿Qué estabas pagando de lloguer, Lluís?
Yo estaba pagando, yo entré pagando creo que 400. O 380.
Fa 12 anys,
Sí. Y poco a poco fueron
subiendo
y creo que en el último contrato pagaba 560. Pero si me lo renovaban, me lo subían como 120 euros más.
És a dir, més de 600 euros per un pis de 40 pocs
metres. 40 metres quadrats.
Protegit.
Protegit.
Sí.
Exacte. És bastant fort.
Clar, aquesta etiqueta de protegit, no? Que...
A més, que et deixen fora perquè no arribes a un mínim d'ingressos. Sí. O sigui, a què s'està protegint exactament si tu has de cobrar un mínim de 1.900 euros, no? Si estem pagant de 650 de lloguer. Per accedir-hi, o sigui, és que no té cap sentit. No té
com
cap
si
sentit.
Un sou de 1.900 euros el tingués tothom,
Clar.
És a dir, que clar, és que estem parlant d'uns sous que molta gent, moltíssima gent no té.
Total.
És a dir, no és un sou tan petit, 1.900 euros. Hi ha moltíssima gent que no arriba a això ni de bon tros. Clar, Maria, ara davant d'aquesta situació, què? És a dir, quin és l'escenari que hi ha ara aquí?
Clar, l'escenari que hi ha és no permetre de cap manera que Immocriteria, la Caixa, se surti amb la seva. És a dir, no pot ser de cap manera i no és possible imaginar desnonaments a pisos protegits. És a dir, que les persones que han accedit a habitatge protegit perquè no tenen els recursos mínims per entrar al mercat obert, que ja sabem com és, no podem veure desnonaments allà, i a sobre tenint en compte que això que ja he dit a l'inici, que la Caixa es va embutxacar 25 milions d'euros per fer aquests pisos, que no han estat fent manteniment en tots aquests anys i per això estan pitjor del que ja estaven a un inici, que els han estat cobrant l'IBI als veïns de manera il·lícita durant tots aquests, o sigui, a centenars de veïns de tot el país durant tots aquests anys. És a dir, no, prou. Clar, aleshores, quin escenari hi ha a partir d'aquí? Doncs fer el que estem fent, explicar aquest cas a tots els llocs on podem, perquè avui ets tu i demà sóc jo, i encara que demà no siguis tu, és igual, o sigui, és una cosa prou greu com per implicar-s'hi, i demanar que els governs i qui tingui poder faci el que sigui per renovar els contractes de lloguer de les veïnes de manera indefinida i garantir la titularitat pública d'aquests habitatges per sempre, que és el que ha de ser. I ens omplim molt la boca parlant de la quantitat d'habitatge públic que s'estava construint a tot el país, però cada un que se'n construeix se'n perden 2.500. O sigui que estem perdent habitatge públic, no estem guanyant habitatge públic, ni tenim una perspectiva de guanyar habitatge públic encara que se'n construeixin 400. O sigui que el relat és aquest, no permetre-ho.
Per tant, clar, però això ara no permetre-ho ha de ser una qüestió de força? És a dir, això ara és una lluita de força? És a dir, aquí la...
No, també és política. És a dir, no sé si vols que
sí,
parlem com de quin és l'escenari polític
sí.
ara mateix, però el dilluns
sí.
la Junta de Govern Local va aprovar un decret que incita o que... Es diu INCOA, però sí. mai sé què vol dir.
INCOA és com, diguem, iniciar el tràmit,
Val.
Perquè la gent ens entengui.
És com un començar...
Exacte, és com un inici del tràmit, Val. Saps?
Doncs per INCOA, Immocriteria a exercir el dret preferent de compra que té l'Ajuntament respecte als pisos de protecció
sí.
oficial o que havien estat de protecció oficial. És a dir, exercir la prioritat a comprar... els habitatges de la Plana Est i de Blanca Subur i mentre això no passa perquè s'entén que
això... saben que hi ha tres que ja s'han anunciat que es
Exacte.
Compraran perquè clar, això també clar, òbviament són diners, no? És a dir, el que ha de fer l'Ajuntament és invertir diguem, diners que tingui
Exacte.
Públics en la compra d'aquests habitatges
sí.
d'aquesta manera passen a convertir-se automàticament
en habitatge de l'Ajuntament
passen a ser una altra vegada propietat aquell terreny que en el seu moment es va haver d'una cedir a la Caixa a canvi d'uns diners no? passen a tornar a propietat municipal
Exacte, doncs en aquest decret també demanen o exigeixen a Immocriteria que en aquest procediment s'aturin tots els processos de desnonament que hi ha en aquests blocs o que hi pot haver, que es renovin els contractes de lloguer i no sé si hi ha alguna cosa més, però principalment seria això, com que no es desnoni i que es renovin els contractes i això, que sempre l'Ajuntament tingui el dret a comprar abans que un particular.
Clar, i la perspectiva que això pugui passar abans de dimarts, és a dir, la perspectiva de dimarts, de, és a dir, sentiu que hi ha possibilitats que s'aturi aquest desnonament? Depèn de què? De que ara des de diguem, aquests estaments polítics després d'aprovar-se això en junta de govern local, per exemple d'alguna manera medin, és a dir, intervinguin, truquin contactin i diguin, aturem això parlin amb Immocriteria, és a dir, no sé quina és la perspectiva que
teniu. O sigui,
teniu.
Aquest decret que,
sí?
que s'acaba d'aprovar, l'advocat que porta el cas del Lluís el té i l'ha fet arribar al jutjat que porta el cas. En tot cas, nosaltres com a sindicat de llogateres convidem i demanem, si us plau, a tothom que pugui que el dimarts 13 a les 9 del matí fent una pausa de la feina si és que estan treballant i vinguin al bloc del Lluís a Rita Benaprés, número 1
número 6
per fer força en el sentit de moltes maneres, és a dir, d'acompanyar, de gravar el que passa i també realment de viure la misèria que és un desnonament, perquè una cosa és que t'ho expliquin i una altra és veure com venen unes persones a fer-te fora de casa.
D'una casa en la que hi has viscut 12 anys, que has pagat religiosament tots els mesos el teu lloguer, que l'has deixat de pagar no perquè no vulguis o no puguis, sinó perquè han deixat de posar-se, han desaparegut, diguem, de la teva xarxa de contactes, han deixat de posar-se en contacte amb tu, no? I en darrera instància t'han enviat una carta d'anunci de que marxis, no? És a dir,
sí.
aquí no estem parlant d'ocupació ni d'ocupes que es volen introduir ara en el mercat de lloguer, ni res
que,
de tot això,
també,
eh?
També jo diria que la figura de l'ocupa està molt com... molt pervertida.
Probablement, i estereotipada,
i
probablement.
L'ocupa al final és un pare o una mare de família a qui no li han renovat el contracte, en moltíssims casos, de debò, que té una feina o dues i que doncs, no arriba a pagar.
Clar, Lluís, ara fins a dimarts és com entenc dies de no dormir, no m'imagino, de veure que...
Pues sí, ya te lo he dicho antes que es una incertidumbre que estás ahí... pensando que qué va a pasar. Nuestra idea y ilusión es que de aquí al martes
pase algo, ¿no?
Pase algo, claro, con lo que ha presentado el abogado en el juzgado, lo más, no digo lógico, pero bueno,
sensato.
Lo más sensato sería que desde el juzgado dijeran, no, si esto está tal como está, vamos a parar esto y una vez parado, pues...
Clar. Per tant, entenc que el que tu voldries, és a dir, el desig màxim seria, un, que s'aturi el procés de desnonament, no? Que s'aturi, i dos, que se't torni a renovar el contracte amb les condicions amb les que venies tenint fins ara, no? És a dir, i continuar vivint en aquest pis, recordo, de 40 pocs metres quadrats, pagant 600 euros al mes, eh? És a dir, aquest seria el màxim desig, no?
Sí.
Perquè, clar, Luis, jo no sé si en tot aquest procés que estàs vivint també t'has posat a mirar, dius, bueno, vaig a veure si tinc opcions
impossible,
de marxa.
Impossible. Impossible porque está todo por las nubes. Luego intentas alquilar algo y entras como en un sorteo. O sea, presentas tu nómina de 1.300 euros y hay 30 personas más detrás tuyo. Y con que el de atrás tuyo gane 50 euros más, ya te hacen, ya te tachan automáticamente. Entonces, es complicado, la verdad. Es complicado.
¿Sempre has viscut a Sitges, Luis?
Sí, siempre. Yo nací en Sitges. He vivido en Sitges, he ido al col a Sitges, mis amigos son de Sitges.
Clar, jo no sé si aquesta situació d'ara t'ha fet passar, d'alguna manera t'ha col·locat en la situació d'en algun moment plantejar-te és que m'estan fent fora del meu poble.
Total, total. Me da esa sensación al 100%. O sea, que es que no estás pidiendo un millón de euros, ni estás pidiendo nada del otro mundo.
De fet, no està demanant ni tan sols caritat, que algú quiera pensar. Vull dir, està demanant pagar el seu lloguer.
Seguir en mi piso, pagar y tener un contrato como Dios manda y tener...
Que el té, perquè el Luis t'està treballant, té una feina a hores d'ara, no? Estàs treballant,
sí,
Luis?
A l'Ajuntament estic treballant.
Estàs treballant a l'Ajuntament? Sí. De què estàs treballant a l'Ajuntament, Luis?
Entro como conserje, pero estoy haciendo varias tareas. Estoy con la policía local, con el tema de la señalización y estoy en el Miguel Utrillo también reformando cosas y haciendo cosas de obra porque también soy paleta.
Molt bé. Vull dir que diguem que és un home actiu, amb feina, i que vaja, que com que ha estat tota la vida treballant, a més a molts els haurà sonat la veu perquè el Luis és el de Somorrostro.
Sí, cantante de Somorrostro.
Ah, això mateix.
Desde aquí llamo a todos los fans y seguidores de Somorrostro y de la rumba catalana, que si esto no se soluciona en esta semana, el martes a las 9 de la mañana, en Rita Benaprés y Mestres, a hacerle cara a esta gente y a ponerlos colorados.
Exacte, és això, sí, que la vergonya hauria de ser seva.
Canvi de bàndol, no? També?
Sí, també, en aquest cas, totalment. Sí, sí.
Que la vergonya passi a l'altra banda. Clar, avui parlem del cas del Luis, però, Maria, avui és el Luis, però demà podria ser, entenc, qualsevol altre veí, sí, veïna, i ara amb el que ens explicaves abans, no? Dels pisos, en aquest cas, d'aquestes promocions, amb aquest avís que han rebut, de què han de dir ja...
Van una mica a la desesperada, ja, a veure que... que agafen. Aquesta és la sensació que dona, que estan ja imocriteria, vull dir, provant el que poden. Ara t'envio una carta i et dic que no sé què. També, clar, el que els fa més ràbia a aquesta gent és que la gent s'organitzi. O sigui, una cosa és que tu t'arribi aquesta carta sol a casa teva i una altra és que hi hagi un grup de persones que han decidit organitzar-se.
I més que un grup de persones, en aquest cas una organització organitzada, mai millor dit, formada al darrere amb un criteri com el sindicat de llogateres, no? Que el que deia abans, està fent aquí una feina, no, Luis? Entenc que t'està ajudant molt, no, el sindicat de llogateres?
Sí, la verdad que sí.
Si més no, us sentiu acompanyats, assessorats,
sí, claro,
en tota aquesta situació.
Sí, en esta situació de soledad, entre comillas, o sea, de no soledad, de no ver apoyo en nada, en nadie, pues claro que sí, que es un apoyo muy grande y al final si no es por ellos no, todo este movimiento no sería posible.
Perquè clar, és que això no ho expliquem, jo sempre ho penso això, clar, arriben aquí casos com el de Luis, no? Que són casos doncs, desesperats, en una situació exacte, límit, com tants d'altres que hi ha, que sabem que malauradament el cas del Luis no és una excepció i probablement, malauradament, seguiran sortint. Però és que en el camí de tots aquests anys, molta gent ha marxat.
Clar.
per un tema d'insostenibilitat emocional d'aquest tema. És a dir,
això també són desnonaments.
Exacte.
Manera, o sigui, són desnonaments silenciosos i són desnonaments...
Clar, aquesta gent que marxa perquè diu és que no puc més, he entrat en depressió, clar, és que estic amb uns nivells d'angoixa insufribles, és que jo no puc viure amb aquesta pressió, amb aquestes trucades, amb el no contactar, amb el que ara pagues, ara no pagues, ara una carta... Hi ha gent que al final marxa desesperada, acaba com... renunciant, no?
Clar.
Perquè probablement o no han trobat la companyia o el suport o la força interna,
sí,
perquè al final i que no els podem jutjar, aquesta gent, però és que tanta gent ha marxat i s'ha quedat pel camí, tantíssima gent vivint aquesta situació, no? Que parlem pocs d'aquesta gent.
O sigui, no hi ha
penso...
dades a nivell CIGETA, que seria interessant, no?, veure, no sé, en els darrers 10 anys
quanta gent ha marxat, sí,
amb gent que era d'aquí o que tenia la seva vida feta aquí.
Què et diuen els veïns? Jo no sé si, Lluís, en els veïns d'aquesta promoció, entenc que deu ser el tema de conversa habitual, no? Mira, avui m'han trucat, avui m'han enviat aquesta carta, o Luis, ¿cómo va lo tuyo? O...
Sí, claro. Los que quedan todavía, los vecinos que quedan, que llevan años ahí, porque claro, esto es otra cosa, hay mucha gente que se ha ido,
sí,
y los pisos los han alquilado. Mi vecina,
sí,
mismo está pagando 820 euros.
Per un pis com el teu, eh?
Sí, sí, sí. Entonces...
Insisteixo, eh? És que jo ho trobo molt fort, eh? No arriba a 50 metres quadrats, el pis. 820 euros.
820 euros, sí. Lo han está anunciado en las en las apps,
sí,
en la Bitaclia,
sí,
en no sé
Idealista,
qué,
totes aquestes, sí.
Tú te metes y están por 820 euros.
Que clar, si ja és algú deu pensar que és una ganga, no?
Claro, pero, claro, bueno, la gente que viene de fuera, claro, deben pensar que es una ganga, pero al final, bueno, y volviendo a la pregunta,
sí,
de antes... sí, claro, los vecinos que llevamos ahí toda la vida, es el tema de conversación. O sea, ya sacamos a los perros hablando de esta situación y casi todos que he hablado yo con ellos, todos están agobiados, tienen ansiedad, tienen problemas de no saber qué hacer. No sé si pintar mi piso porque no sé si me van a echar, no sé si comprarme una lavadora porque la voy a tener que sacar. O sea, es un agobio constante porque... Porque no te dan ninguna seguridad de que tú puedas quedarte ahí. Estás siempre con historias. Ahora te vas, ahora no te vas, ahora te mandan una carta diciendo que lo tienes que comprar. Ahora si no lo compras, cuando se te termina el contrato te renuevan. O sea, no hay una seguridad. Yo lo que querría es tener una seguridad de por vida, de decir, bueno... Tú,
mientras yo pague, ¿no? Voy a poder estar aquí.
Claro que sí, que
tengas... Mientras els seus ingressos siguin aquests, és a dir, que està bé
limitar-ho. Sí, sí, clar, si al Luis li van molt bé les coses, ara posem un cas hipotètic, eh? Somos Rostro ho peta, i passen a ser el grup estrella de rumba catalana al món mundial i els ingressos del Luis es disparen, doncs entenc que no tindria sentit que tu seguissis aquí en un pis... qualificat com a
no,
protegit.
Me compraría un ático en el en el cap de la vila.
Vull dir que aquest és el sentit, no? Que tant de bo passés, eh? Però que aquest és el sentit, és
sí,
a dir...
Sí, hombre, claro, claro. El que se... Te puedas acomodar a tus ingresos, claro. Si yo de por vida voy a tener una nómina de 1.300, 1.400 euros, pues me tendré que acostumbrar a vivir en un sitio que le pueda pagar, ¿no? No voy a irme a un sitio para pagar 1.000 euros cuando no llego. Pero lo normal sería de, bueno, tener un alquiler social según lo que esté estipulado en el tema este del alquiler social, que son 300, 400 euros, 500 euros. Lo pagas pues porque es lo que hay, porque al final es un precio que lo puedes pagar con la nómina. A ver, yo por ejemplo, volviendo al tema,
sí,
de antes, yo siempre he pagado, los 12 años he pagado todo, o sea, el día 1 te cobraban tal. ¿A ellos qué más les da? Porque claro, en estos 12 años yo he estado trabajando, sí, pero alguna vez he estado en el paro también.
Sí, com tanta altra gent, sí, sí.
Entonces, ¿a ellos qué les importa que yo esté en el paro? Si llevo 12 años pagando. Cuando no te pague, pues entonces mándame una carta o llámame con el robot ese que te llaman y diciéndome que estás en impagos y que te echo a la calle. Vale, lo entenderé y cogeré mi maleta y me iré. Pero si yo llevo 12 años pagando, ¿a ti qué te importa que yo esté en el paro?
Bueno, aquí és quan es veu que això és només una excusa per dir-li, doncs mira, com que no arribes a aquest... Topall, a sopar d'aquí, que... doncs te'n vas. Ja està, com li podien haver... Bueno, com diuen tantes altres coses, eh? O sigui, sempre hi ha com una llista de motius a utilitzar per fer fora la gent de casa seva.
Clar, sí, i això, clar, això, fins a quin punt, això és legal, no és legal? Això està com una situació d'alegalitat?
És tan difícil parlar de... És a dir, aquests pisos ja han perdut la titularitat pública, mm-hmm. per tant, la Caixa és propietària d'aquests pisos.
I pot fer, en principi, el que vol.
Una cosa és el que... Clar, pot fer el que vol fins a un punt, no també, perquè, clar, també ha estat cometent il·legalitats durant més de 15 anys. Aleshores, bueno, la Caixa el que pensa és que pot fer el que vol sempre, perquè són els amos d'aquest país, d'alguna manera, però sí, o sigui, responent a la pregunta, la cosa és que han perdut la titularitat pública, aleshores sí, podrien no renovar un contracte per fer el que els doni la gana, que és el que estan fent, com vendre'ls, però de cara a als diners públics que han rebut per construir aquests pisos, etcètera, etcètera, i a tot el que han fet malament tots aquests anys i a tots els abusos que han comès, no és possible, o sigui, vale, pot ser com legal sobre paper, però no hi ha manera d'admetre-ho, igual que moltes altres coses. És que parlar de legalitat sempre és una mica,
sí, és complicat,
pantanós, perquè hi ha tantes coses legals que no són justes que no entrem aquí.
Sí, que moltes vegades, més que legal o il·legal, entra en una cosa d'alegalitat, no? És a dir, estan en aquesta situació estranya i que moltes vegades respon a diferents interpretacions, però en qualsevol cas la situació és aquesta. Eren pisos que tenien una titularitat pública, una condició de protegits,
sí,
no? De protegits, però que eren pisos en uns terrenys públics que van ser cedits a la Caixa en el seu moment, a canvi de que construís aquests pisos amb caràcter de lloguer social, i això era durant uns anys. En el moment en què perdien aquest caràcter de lloguer social, diguem que la Caixa era lliure de...
Però és que aquesta era una lletra petita. Clar. Que la gent tampoc sabia, és a dir, és el que dèiem al principi, la gent que va entrar a llogar aquests pisos no tenia una clàusula que deia d'aquí 10 anys haureu de marxar perquè això ja no serà públic. Aleshores, hi ha tantes coses que no han estat fetes d'una manera transparent.
I 820 euros per un lloguer d'un pis de 40 metres no és un lloguer social, vull dir, és
o
evident.
O 200.000 euros per...
Claro, exacte, porque como se ha terminado la concesión, pues ahora los están alquilando al precio que les da la gana. Clar. Y ahora los quieren vender al precio que les da la gana.
Sí, que, de fet, no haurien tampoc perquè estan lligats a una regulació vigent del preu del lloguer, però vaja, se la passen, o sigui... No legisla res.
I tot això en el marc d'una notícia que acabem de rebre també, que és aquest inici d'un segon mes de vaga de lloguers que ha començat el Sindicat de Llogateres en diferents promocions a Catalunya, una d'elles la de Sitges, que ja no van deixar de pagar el lloguer el mes d'abril i ho han començat també a fer el mes de maig, però no és que no paguin el lloguer i diguem estiguin d'ocupes i ja està, sinó que el que es fa és consignar, no?, o dipositar aquests diners, no?
Exacte.
Que és exactament com funciona això, perquè d'alguna manera és una vaga de lloguers d'alguna manera com per reivindicar també, eh? No.
Clar.
Es tracta de no pagar, sinó no. De reivindicar, eh?
O sigui, una vaga de lloguers és un acte de protesta, això per començar, en el que tu denuncies una situació que és el maltracte al qual t'ha submès la Caixa en tots aquests anys, amb tot el que hem dit ja abans.
Sí.
I decideixes no pagar fins que la Caixa segui a negociar amb tu o et retorni tot aquest IBI que t'ha estat cobrant durant anys. És a dir, és la Caixa qui està en deute amb les veïnes i no al revés, això per començar. Aleshores, com a acte de protesta s'inicia una vaga a tot el país i els diners del lloguer de cada mes es consignen a una caixa comú que administren les mateixes vaguistes. Després entra aquí COP57, que és una cooperativa financera, és a dir, tot es fa de manera molt organitzada, molt controlada i totalment cooperativa, però el control el tenen tota l'estona vaguistes.
Vale. I perquè entenguin una mica, què és el que demanen, diguem, des del Sindicat de Llogateres i què demanen aquests veïns, veïnes que s'han incorporat en aquesta vaga de lloguer, en el que hi ha una promoció de Sitges, però també de Banyoles i de Sentmenat. Doncs, bàsicament, demanen una, el traspàs de la propietat a l'Incasòl, és a dir, que aquests pisos tornin a ser pisos públics i protegits i ho siguin per sempre, és a dir, que això surti del mercat privat i es quedi com a pisos públics i protegits per sempre i per tant passin a dependre de l'administració i tinguin aquesta qualificació
protecció,
exacta,
sí.
de protecció per sempre, que es paralitzin els desnonaments, com seria el del cas del Lluís, que renovin automàticament tots els contractes, és a dir, tots els contractes de lloguer, que tinguin una renovació automàtica, sempre i quan els llogaters, òbviament, compleixin els requisits, és a dir, no es demana regalar res a ningú, que els preus s'adaptin a la capacitat econòmica de les famílies sense clàusules abusives, com aquestes que s'inventen i que doncs, es donen aquests casos de pisos que ara estan pagant dos vegades més el preu que hauria de ser, que mantinguin els pisos, que se'n facin càrrec del seu manteniment, dels habitatges i dels edificis, cosa que els veïns han denunciat però llarg manta vegades que no passa, és a dir, que no es fan càrrec del manteniment dels edificis ni de les zones comunes ni de res, que són els propis inquilins qui ho acaben fent, i que reconeixin els drets col·lectius de l'associació de llogateres. Aquestes serien, diguem, les demandes del sindicat en aquesta vaga, que veurem com avança, que fa molta pinta que aquí s'acabin sumant gent, més aviat que acabi...
Clar, i tant.
Que
sí,
això
sí,
anirà, diguem, creixent i estenent-se al llarg del territori. I aquí Sitges doncs, ens queda a veure si abans de dimarts, hi ha una trucada, una carta, una notificació, alguna cosa, tant de bo, Lluís, que et digui que aturen el desnonament i que us torneu a seure a renegociar contracte de lloguer, que seria, entenc, el millor que podria passar ara, no?
Eso esperamos, Carola.
Doncs moltes gràcies per venir, ànims i sort. I si no fos així, si abans de dimarts no passa això, dimarts, dia 13, hem quedat
13.
A les 9 del matí, al carrer Rita Benaprés, número 1.
Rita Benaprés i Mestres, número 6.
Número 6 és el bloc de promoció de pisos d'allà de Can Robert. Perquè és una idea,
de la
Blanca Subur, perdona. Hem allà a les 9 del matí, doncs per donar suport al Lluís i a la seva família amb aquest desnonament, a veure si no s'ha pogut fer abans, que tant de bo sigui que sí, doncs a veure si en aquell moment es pot aturar. Vols dir alguna
vale,
cosa?
Carola, muchas gracias. Si hubiese algún tipo de información, si me mandaran la carta esta tan esperada, yo te lo diría, te lo comunicaría.
Por favor.
Para que lo dijeses en directo. Y nada, decir una última cosa. Decir que, bueno, que nadie, toda la persona humana, trabajadora y con sus derechos, tiene el derecho de tener una vivienda digna. Todo el mundo. Así que, nada, que Dios reparta suerte para todo el mundo.
Gracias, Lluís. María, un plaer, como siempre.
Gracias.
Gracias. Gracias.